Ens estirem des del punt de vista radiofònic, això vol dir que adoptem una posició correcta davant d'aquest micròfon de Ràdio 4 per dir-vos bona nit i bona hora, benvinguts en el que serà l'última edició de la 30a temporada de l'altra ràdio, Ràdio 4. Veritablement ha estat una temporada molt significativa per nosaltres. Hem fet diferents programes especials i avui també volem acabar fent un programa especial i diferent. Recordem, durant tota aquesta temporada dels 30 anys de l'altra ràdio, vam obrir temporada amb un magnífic diàleg entre Enric Frigola i Josep Maria Francino. Després vam tenir, entre moltes altres coses especials, la visita també amb un programa especial d'un magnífic comunicador que fa molts anys que ens segueix i que nosaltres el seguim ell, com és l'Albert Malla. Vam parlar molt de ràdio, de coses radiofòniques, d'èpoques, diguem-ne, passades i presents. Vam tenir també la presència del màxim responsable del món de l'audiovisual a Catalunya, la presència del Consell de Cultura, en Joan Manel Tresserres. Va estar també el nostre programa, un programa també singular i diferent. Hem fet programes cara al públic, en vam fer una vila web, Vicent Partal, Toni Esteve, la nostra directora Montse Melià, molts oïdors del programa, que petit comitè, perquè era molt petit, veu estar a la nova seu de VilaWeb. Hem estat també fent, no fa tantes setmanes, un especial de l'altra ràdio, la Fira Mercaham, Cerdanyola del Vallès. Vam visitar el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, l'exposició dels altoparlants, amb l'explicació d'en Joan Juli. En fi, ara parlo de memòria, coses especials. Avui, en aquest programa últim de la temporada, 11 de juliol, realment ja dia 12 de dilluns, l'altra ràdio a la seva edició 1944, també amb continguts diferents. Benvinguts!
La cultura audiovisual té un nom a Ràdio 4, l'altra ràdio.
Programa especial. Si jo deia que havíem tingut amb nosaltres el màxim responsable, doncs, del que seria l'univers dels mitjans de comunicació audiovisuals en aquesta 30a temporada, el conseller Joan Manel Tresserres ja fa, diguem-ne, força setmanes. Avui també visitarà el nostre programa el que podríem dir una altra persona que, doncs, té responsabilitats màximes en el món de l'audiovisual, com és el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en Ramon Font. Però es dona la benentesa que, d'alguna manera, totes les persones també significatives amb càrrecs que, doncs, en aquesta 30a temporada han tingut l'amabilitat de venir a l'altra ràdio són persones que, doncs, d'alguna manera o una altra han tingut relació en anys passats amb el nostre programa, en el cas de Ramon Font, específicament en la seva qualitat de director durant molts anys de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, a banda d'ahir també de ser director de Televisió Espanyola a Catalunya. Però és que abans que ho fos, director d'aquesta casa, també escoltava el nostre programa i hi havia hagut contactes entre Ramon Font i l'altra ràdio. Avui ho recordarem. Per tant, parlarem del CAC, però també parlarem una mica de la feina periodística d'en Ramon Font. Per tant, un plaer que avui ens pugui acompanyar el nostre programa. Però abans hem de fer tertúlia amb un company d'ofici, amb un company també del món de la ràdio, que durant també algunes temporades ha estat a Ràdio 4, que ha tirat endavant una magnífica iniciativa que també a petita escala l'hem mantingut nosaltres en aquesta temporada de l'altra ràdio. Tot aquest món de l'Xtec Ràdio, ràdio feta per escoles, amb en Pito Martínez, l'hem tingut en aquesta temporada, però durant dos anys, com sabeu, vam estar fent l'altra ràdio a l'escola, aquí a Ràdio 4, el món dels nois, les noies, la gent jove que fa ràdio, que, doncs, comencen els mitjans de comunicació com una eina d'expressió. Hi ha hagut una magnífica iniciativa, que és Contes al Món, amb en Damià Caro, que ara ens ho explicarà, que ja està aquí al meu costat. Edició especial per tancar la 30a de l'altra ràdio a Ràdio 4. Da, da, da. Realització tècnica, control de so. Està fent un gest com aquell del pensador, perquè és veritat, ell és tècnic de so, però també pensa. Evidentment que pensa en els tècnics de so. I tant, Ramon Fornós, perquè hi ha confiança. Gràcies, Ramon, a tu i en nom del propi Ramon Fornós, a tots els companys que en aquesta 30a temporada han fet l'altra ràdio, tant aquí com quan hem estat a fora, els companys de servei exterior. Sempre tenim una relació magnífica amb la gent del control de so, perquè no em va qui us parla, també ve de formació tècnica. Potser qui pensa menys sóc jo mateix. Sintoniqui a la direcció i presentació. Recordeu que l'altra ràdio, programa de cultura audiovisual de Ràdio 4, té un web: altraradio.cat. altraradio.cat. Si aneu allà a l'apartat de Ràdio La Carta, encara accedireu en el web de Xtec Ràdio del Departament d'Educació, on hi ha tota la col·lecció sencera de dues temporades d'aquell projecte que es va dir l'altra ràdio a l'escola, entre moltes altres coses. Ah, Qui coneix perfectament la iniciativa radiofònica que vam mantenir durant dues temporades a l'altra ràdio és en Damià Caro, i va estar dins de la programació de Ràdio 4, la ràdio dels sentits, no fa pas tants mesos, però el temps passa molt ràpid, també col·laborant aquí a Ràdio 4. Però en Damià Caro, que està molt lligat a tota una sèrie d'iniciatives que tenen a veure amb el món de la solidaritat, de les altres cultures, ha tirat endavant amb altres persones i amb institucions que han donat suport una iniciativa molt interessant, amb nois que han fet programes de ràdio al voltant de contes del món i que han escrit contes que tenen a veure amb moltes cultures que existeixen al món i amb moltes visions i amb moltes geografies que té el planeta Terra. Contes del món, una magnífica iniciativa de la qual en volem parlar avui en aquest últim programa de la temporada. D'entrada, Damià, benvingut en aquests micròfons.
Moltes gràcies.
Sí, tan propers a tu.
I tant.
Contes del món. En Damià Caro, situem una miqueta, col·labora actualment a un programa veterà de Ràdio L'Hospitalet, una magnífica emissora municipal, que és El Món Obert.
Així és.
Programa que té a veure amb aquest univers de les diferents cultures, del món de la solidaritat, que ara en
el món de la cooperació.
Cooperació, no? Viatges també, que és una mica el que tu parlaves aquí a Ràdio 4.
Exacte, turisme responsable.
Responsable, ara potser seria bo de recordar una miqueta.
Sí.
I allà neix una iniciativa que té un web també on es pot visualitzar tot, que és Contes del Món, una iniciativa que lliga el món de la creació radiofònica amb el món de l'escriptura, perquè aquí, sobre la taula d'aquest estudi de Ràdio 4, tenim un llibre magnífic, ara ens diràs també les institucions que han donat suport a aquesta iniciativa, que evidentment no té cap ànim lucratiu i la presentació és molt bona, però darrere del llibre, alguna cosa sentirem avui, hi ha també el seu CD, i veig aquí, amb 25 contes del món, concurs de podcast, diu aquest CD que tanca el llibre. Anem una mica per ordre, potser, Damià.
Sí, i tant.
Món Obert, programa de Ràdio L'Hospitalet, amb la participació del SICOM.
SICOM. SICOM i Solidaritat és una entitat que des de l'any 2002 doncs, impulsa aquest programa a Ràdio L'Hospitalet, el Món Obert, un programa dedicat al món de la cooperació i de la solidaritat, on cada setmana, durant dues hores, de 10 a 12, doncs parlem amb aquelles organitzacions que intenten contribuir a transformar el món d'alguna forma, no? Des del seu àmbit de, doncs ja, de projectes de cooperació o projectes de sensibilització. El que avui venim a presentar és doncs, un llibre, sobretot, no? Que és resultat d'un concurs de podcast, que és, com molt bé has dit, Contes del Món, no? I que tots aquells oients que tingueu l'ordinador al davant doncs podeu clicar a www.contesdelmón.org.
Escrit tot seguit, eh?
Tot seguit.
Contesdelmón.org.
És una iniciativa, a més, sinto que va néixer també de la teva mà, per dir-ho així, no? De l'altra ràdio a l'escola.
De la mà del programa de l'altra ràdio a l'escola, no? Que tu et vas servir una mica de punt d'inspiració. El programa que fèiem amb en Pito Martínez,
exacte,
en Ramon Sala, el David Estapé, tots els mestres que hi col·laboraven. Et va servir com a punt, una mica, vam fer aquell concurs.
Concurs de podcast, sentits en 2 minuts.
2 minuts.
Exacte.
Els sentits en 2 minuts.
Aquí nosaltres, en el Món Obert, nosaltres el Món Obert de temporada el dediquem al món de la cooperació i la solidaritat. I des de l'any 2006, el Món Obert d'estiu, el dediquem al turisme responsable. No? Això del turisme responsable ve a ser com el comerç just, però en l'àmbit turístic. No? És a dir, en aquest cas no es desplaça el producte, el que es desplaça és el viatger, i el viatger el que fa és conèixer doncs, la població autòctona d'un país.
Un exemple,
terra,
abans
no?
d'anar al Contes del Món. Tu, sí. Damià, deus haver fet turisme responsable, perquè tu parles d'un tema que coneixes,
diguem-ne... Si et digués que no...
Que coneixes bé. Un exemple personal que ara poguessin donar d'algun any passat que tu haguessis, diguem-ne, sí, pogut fer un viatge, una estança en algun indret, i explica'ns una mica què hi vas fer-hi, perquè pot ser un molt bon exemple d'iniciatives que evidentment, en Damià Caro coneix molt bé i que també divulga, a nivell radiofònic i per altres mitjans, on ens hauríem de situar, en el teu cas?
Doncs el meu cas és un cas que es relaciona amb Brasil.
Brasil?
Amb Brasil i amb el moviment Sense Terra.
Lloc específic de Brasil on et trobem?
Mato Grosso do Sul, a l'interior de Brasil.
Interior de Brasil?
Fa frontera amb Bolívia i Paraguai.
Molt bé, Bolívia, Paraguai, la frontera, Mato Grosso do Sul. Quina època de l'any ens hauríem de situar?
Ens situem al mes d'agost de l'any 2005.
Agost del 2005, a punt de 5 anys, agost del 2005. Quant de temps fas estada?
Doncs això, tot el mes d'agost vam estar allà amb un grup de 10 persones que ens vam animar de la mà de la xarxa de consum solidari que en aquell moment proposava apropar-se a un Brasil popular, a un Brasil de la mà d'aquest moviment Sense Terra, que el que pretén doncs, és repartir aquella terra que està en mans de grans latifundistes al Brasil, no? És un moviment que lluita per això, perquè el Brasil, a la meitat del Brasil, i això que el Brasil és 17 vegades l'estat espanyol, 17 vegades l'estat espanyol, doncs la meitat del Brasil està en mans tan sols de l'1%, ja no de la població, sinó dels propietaris de terra. Per tant, aquest moviment, que és un moviment de camperols, de moltes vegades de famílies que viuen en faveles i que no tenen una oportunitat de vida digna, doncs s'aglutinen sota aquest moviment i fan això, una lluita per poder tenir un tros de terra, i poder tenir aliments i poder tenir una vida digna amb educació, salut, etcètera, etcètera.
Tindríeu aquí un exemple concret, viscut per la pròpia Damià Caro, de turisme responsable d'aquesta estada d'un mes a Mato Grosso do Sud a Brasil. Uh-huh. Aleshores, casualment, doncs, com ara comentàvem en Damià Caro, amb les seves col·laboracions dins la programació de Ràdio 4 a la Ràdio dels Sentits, vas constatar, i estàvem en contacte força proper, que la iniciativa que es va tirar endavant de l'altra ràdio escola, doncs, amb el Departament d'Educació, va anar prou bé. Vam tenir, diguem, una molt bona participació dels sentits en 2 minuts, unes coses curtes, fetes per nois i noies d'edats molt diverses.
Exacte.
I vas dir, home, aquest tipus de format de podcast pot ser motivador. Uh-huh. I, doncs, evidentment, amb una altra, diguem-ne, evidentment filosofia, però, diguem-ne, aprofitant aquella iniciativa, doncs tires endavant el Contes del Món. Quines edats acceptàveu participació de nois i noies? Estem parlant de quines franges, en el cas de Contes del Món?
Doncs en la primera convocatòria d'aquest concurs de podcast, Contes del Món, animàvem a participar a centres educatius de primària i secundària, en aquest cas de les comarques barcelonines.
Inicialment, comarques barcelonines, educació primària i secundària.
De 6 a 17 anys, aproximadament.
Més participació, suposo, dels de primària, o m'equivoco, en aquest cas?
No, sí, la primària sempre participa més, és més fàcil que hi participi,
fàcil, no?
La secundària, tot i això, també ha participat, eh?
Quines aproximadament xifres ens trobaríem? Quin moviment, diguem-ne, d'escoles ubicats, en aquest cas, a la zona específicament de Barcelona, trobaríem?
Nosaltres demanàvem la participació en contes, no? Contes que fossin d'una durada de 4 minuts, cadascun. Contes que estiguessin vinculats a un poble de la terra, no? A la seva cultura, a la seva forma de vida. Tant podien ser contes populars, contes tradicionals, arrelats aquests pobles,
adaptacions que ells podrien fer els alumnes.
Exacte, o contes ambientats, és a dir,
que creats, se s'inventessin.
Sí, ells mateixos, però molt que bé. Estiguessin totalment ambientats, que tinguessin a veure amb allò que parlaven, no? Per exemple, hi ha un conte que es diu Amanda i parla sobre Mèxic, sobre la festa dels difunts a Mèxic, que se celebra el dia 2 de novembre i que és ben diferent a la nostra celebració, en aquest cas, de l'1 de novembre, no? En aquest sentit, doncs hem dinamitzat aquest concurs. La primera convocatòria ha tingut la participació de 67 contes de 24 centres educatius de 16 pobles diferents.
Molt bé, una participació molt nombrosa, perquè estem parlant d'una cosa que suposa un treball, una dedicació, el fet d'escriure, després el fet d'adaptar-ho radiofònicament, vull dir, és tota una feinada. Per tant, és una xifra, diguem-ne, molt, molt òptima, molt bé.
Sí, molt bona. La veritat que els treballs que hem tingut, doncs, són a nivell de qualitat, no només de quantitat, són importants, no? Després tindrem el goig de poder-los escoltar.
Sí, n'hem triat un a l'atzar, Consti que l'he agafat jo una mica per atzar, però que tots estan francament bé en aquest CD final, no?, de recopilació, que en tenim, com jo comentava, la quantitat de 25, no?
Sí.
Un recull de 25 que finalment són els que heu pogut presentar en forma de llibre i en forma de registrament. Queda perfectament explicada la intenció de la iniciativa, els participants, evidentment. Sempre també hi ha un jurat i unes institucions que hi donen suport. La institució que us ha donat suport per poder tirar endavant aquesta iniciativa, que, insistim, no té cap ànim de lucre, evidentment.
La primera institució que ens va donar recolzament per tirar endavant aquest concurs és la Diputació de Barcelona, no? Que a nivell econòmic ens ha recolzat per poder tirar endavant aquesta iniciativa, i també hem tingut la col·laboració, doncs, del Departament d'Educació, no?, a nivell de difusió i dels seus grups LIC, no?, de llenguatge i cohesió, doncs, que també han difós, ells de forma molt territorial, de poble a poble, d'escola a escola, d'institut a institut, doncs han anat difonent aquesta iniciativa a docents i alumnes, i han participat, doncs, això com deia, 16 pobles diferents, que dius a vegades, doncs, de Sant Vicenç de Castellet, d'altres poblacions que són petitotes, de Sant Iscle a Vallalta, és a dir, de poblacions petitones, també, que hi ha gent, més enllà de Barcelona.
Oh, i tant.
I que moltes vegades ens oblidem
i tant.
Fan molt bona feina,
I
no?
I tant, i que una de les coses molt avantatjoses que des de fa anys i anys i anys ho comentem a l'altra ràdio i que a través de fer l'altra ràdio a l'escola es va poder constatar i comprovar és que una cosa positiva que ha portat la digitalització i el fet de que els editors de so hagin entrat als ordinadors i les xarxes telemàtiques és que des de qualsevol localitat es pot fer exactament la mateixa activitat audiovisual que, per petita que sigui la localitat, que des del centre d'una gran ciutat, cosa que abans semblaria que només qui estés a una ciutat podia fer algunes coses, i allò que deien la gent, diguem-ne, de pobles, no, ara és només la vàlua de les persones, les ganes, les iniciatives dels nois, les noies, els mestres, perquè l'eina és la mateixa i a més la difusió és exactament igual, per tant està molt bé de constatar-ho. Heu tingut també un jurat com nosaltres vam tenir la satisfacció dels Sentits en Dos Minuts, que ens van col·laborar molts companys del món de la docència i també de nostra pròpia emissora, evidentment radiofonistes de la nostra casa. Vosaltres heu tingut també la col·laboració de persones d'àmbits diversos.
6 persones, en aquest cas, 3 dones i 3 homes, respectant totalment aquí l'equitat. Perquè fan les dones, doncs, una companya també de la casa, com és la Pilar Sanpietro.
Lligada al món de la cultura de Radio 4, Pilar Sanpietro, molt bé. Després... Ja la teniu entrenada, perquè la Pilar també va ser jurat dels Sentits en Dos Minuts, no? Per tant, ja coneix molt bé també el món dels infants fent ràdio.
Exacte, i a més també és autora del pròleg del llibre, també ho és.
Pilar Sanpietro, qui més tindríem al jurat?
Tenim el Cisco Bages, que és subdirector d'un programa que es fa a Com Ràdio, que es diu Tots per Tots.
Fa molts anys que està a la Com, Cisco Bages, també lligat a la història de Ràdio 4 i molt lligat al moviment, diguem-ne, de programes de solidaritat, també quan tirava endavant en Francesc Triola, que és el màxim responsable de Com Ràdio. Molt
després
bé.
És una companya de la casa, en aquest cas de Ràdio L'Hospitalet, que es diu Vanessa Teixidor, i que és doncs també una de les persones que tira endavant un programa dedicat al món de les escoles, en aquest cas de les escoles de l'Hospitalet.
Ja en tenim 3.
Posteriorment, aquests serien, diguéssim, les persones dintre del món radiofònic. Les altres vinculades al món de les organitzacions lucratives, doncs tenim a Marta Coy, presidenta de la Fundació Contes pel Món. Després tenim a l'Oriol Canals, que ha sigut en aquest moment coordinador de l'AMAPEI, l'Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils. I finalment tenim un company que també és president d'una ONG que es diu iWith.org i que està relacionada amb les noves tecnologies.
Molt bé. Hi ha hagut també uns músics que han tingut relació.
Exacte.
I una és molt proper, diguem-ne, també a l'altra ràdio i a la història d'aquest programa, que és en Jordi Roura, d'ara va de bo, un grup històric dins el món de la música feta per nois, per noies, ni que hi ha música que el pot escoltar evidentment qualsevol persona. En Jordi Roura, que passa en aquesta 30a temporada, no l'hem tingut a l'altra ràdio, però durant molts anys ha estat col·laborant amb nosaltres. Què han fet aquests músics? Quina relació han tingut amb Contes del Món?
Doncs, en primer lloc, van participar cedint-nos contes.
Mira com toca el violí Jordi Roura. No! Ell no toca el violí. Saps què toca, no, Jordi Roura? L'acordió diatònic. Però música de va de bo.
Ara va de bo.
I ens expliques la participació, deies, d'aquests músics.
La seva participació, en primer lloc, ells van ser les primeres persones que es van animar a compartir amb nosaltres contes de mostra. Contes vinculats a pobles de la terra perquè els docents i els alumnes també tinguessin com a referent algun d'aquests contes, que també duraven 4 minuts, com deia les bases del concurs.
D'acord, no? O sigui que van ser una mica motivadors amb feines que havien fet perquè la resta, diguem-ne, de persones s'animessin i participessin.
Perquè la comunitat educativa, doncs, s'animés, no? Com a bons animadors que són, ells a nivell professional i com a persones, doncs també es van animar a fer aquests contes. Aleshores, és el Jordi Roura, de la Grup Araba de Bo, l'Oriol Canals, de la MAPEI, Roger Canals, els són... Són en total 7 animadors que han contribuït a nosaltres.
En Damià Caro n'ha portat més de música, però hem estat en aquest cas partidistes. Hem dit sentim-la d'en Jordi Roura, però evidentment des del nostre programa felicitar tots aquests músics, animadors infantils que han participat a la iniciativa de Contes del Món. I nosaltres en aquest cas, heu d'entendre, hem estat una mica partidistes per la simpatia personal i a més en Jordi Roura és un nom històric dins el que ha estat aquesta casa, Ràdio 4. La col·laboració de l'altra ràdio era testimonial i és el de menys, però evidentment en Jordi Roura ha fet programes magnífics, aquells sense fronteres i tants altres aquí a Ràdio 4. Tu deies, n'escoltarem un de conte, l'escoltarem sencer, que dura 3 minuts. Jo mateix n'he agafat un, gairebé perquè tots estan francament bé, una mica a l'atzar, vull dir, les altres escoles participants, que ningú es molesti. És, en aquest cas, un conte, veig en aquest llibre, fet per alumnes de 5è de primària, de l'escola Margarida Xirgo, ciutat de Badalona, i es diu El faraó Tutankamon.
A continuació, us presentarem un conte realitzat per la Raquel de Cinquè. Es titula El faraó Tutankamon.
Heu de saber i entendre, i saber, que hi havia una vegada un faraó que es deia Tutankamon. Era un faraó molt conegut i vivia en un palau d'Egipte. Un dia, el gran i poderós faraó Tutankamon va mirar pel gran balcó de palau la seva gran ciutat d'Egipte que es deia El Cairo. És una ciutat bastant gran i molt bonica en la que també hi ha molts habitants. Però un dia va venir un gran exèrcit de soldats a atacar la ciutat del Cairo per destruir-la per sempre. Llavors va ser quan va començar una dura batalla. Els habitants del Cairo estaven molt espantats. No sabien ni de quin poble provenia l'exèrcit atacant ni quines eren les seves intencions. Aleshores, van començar a sortir els exèrcits del faraó Tutankamon del palau. Eren uns soldats molt forts i ben preparats per a la lluita. El faraó Tutankamon s'havia encarregat d'entrenar-los personalment. No obstant, els enemics eren més nombrosos que l'exèrcit del faraó. Així va començar la batalla. Tots dos rivals combatien amb totes les seves forces, fins que per molts més que eren l'exèrcit atacant, eren més dèbils. L'exèrcit d'en Tutankamon, que eren pocs però molt ben preparats i més llestos, van guanyar la batalla i així la ciutat del Cairo va poder sobreviure. Per fi, tots van ser feliços fins que molts anys després el faraó Tutankamon va morir. Però avui en dia la ciutat del Cairo encara hi és, ja que els soldats d'en Tutankamon la protegeixen per sempre de qualsevol perill o exèrcit atacant. Si voleu, encara podeu anar a veure les restes del gran faraó i del seu poble egipci. Segur que us agradarà molt.
Aquesta és la història al voltant del faraó Tutankamon dels alumnes de cinquè de primària de l'Escola Margarita Xirgo de Badalona, un dels 25 contes que es recullen en aquest llibre, que darrere té un CD, que més d'un oïdor estarà dient ara com es pot aconseguir el llibre de contes del món, aquest concurs de podcast creat a través de la iniciativa que avui ens presenta en Damià Caro. A on podíem trobar aquell llibre CD?
Doncs trucar-ho serà difícil, a les botigues de l'Abacus, directament.
Fàcil. Per tant, l'Abacus trobaríeu disponibilitat de diferents exemplars d'aquest llibre, hi ha diferents Abacus a diferents punts de Catalunya.
I si teniu mandra, sí, doncs també des de casa, a través d'internet, a la pàgina web.
Recordem el web.
www.contesdelmon.org, allà tenim un formulari i podem fer la reserva.
I una última curiositat, havent estat un èxit, perquè veritablement és un èxit aquesta primera iniciativa de Contes del Món, convoqueu ja la segona?
Ja la segona, pel proper curs escolar.
Ah,
obert
important, això.
A tota Catalunya, més.
Escoles d'arreu de Catalunya.
Arreu de Catalunya.
Amb les mateixes condicions.
Amb les mateixes. En aquest cas, el que afegirem serà feu contes enregistrats en MP3, però també els dibuixos. D'aquesta forma, farem una doble feina. Una radiofònica i l'altra més plàstica, més d'il·lustració.
Per tant, l'important és que hi haurà una nova convocatòria de Contes del Món, amb un... una petita variació, en el web també trobaríeu totes les bases.
És
important que apunteu aquest web, www.contesdelmon.org, i que hi poden participar també primària i secundària, escoles
primària
de Catalunya de primària i secundària, a partir de les bases que trobareu en el web www.contesdelmon.org. Molt contents de retrobar-nos amb en Damià Caro aquí als estudis de Ràdio 4. Unes sinceres felicitats per tota la feinada que suposa tirar endavant aquesta iniciativa. És molt important que els nois i les noies també vegin que quan fan activitats radiofòniques amb els seus mestres, en aquest cas també literàries, tenen un ressò públic, no? Que aquesta feina transcendeix, que és apreciada, que surt a la societat i doncs, a tota la gent que ho ha tirat endavant, unes sinceres felicitats, Damià.
Moltes gràcies i també agrair a les 11 emissores de ràdio que també emeten des d'inici de temporada
tots aquests contes. És veritat, no? 11 emissores de tipus local i municipal que, a més de l'Hospitalet, han difós aquesta iniciativa.
Sí, des de Com Ràdio, Ràdio Vilassar, Ràdio Arenys de Munt, moltes ràdios.
Doncs felicitats a tots els que li heu donat suport i que la segona convocatòria vagi igual, en aquest cas i millor, perquè serà més nombrosa que la primera. Fins la propera, Damià.
Moltes gràcies, Cinto.
Després de recuperar una cosa que els últims anys a l'altra ràdio també hi ha estat força present, aquest univers dels nois, de les noies, dels mestres catalans que fan programes radiofònics, aquesta magnífica iniciativa del Contes del Món que ens ha explicat en Damià Caro i que tindrà continuïtat, això ens agrada força, anem a saludar el nostre últim invitat de la temporada. Aquesta temporada, la trentena, ho hem anat dient insistentment, sobretot, diguem-ne, d'uns setmanes ençà, hem fet programes també en públic, hem tingut la visita de moltes persones de l'ofici, persones amb responsabilitat en el món dels audiovisuals, de les comunicacions, que ens agraden molt en aquests 30 anys de l'altra ràdio que ens hagin acompanyat. I si vam obrir amb un diàleg entre dos professionals amb 40 anys de trajectòria davant dels micròfons i també amb gestió d'emissores, com van ser l'Enric Frigola, i en diàleg amb en Josep Maria Francino, i hem tingut, com jo avui quan obria programa, la possibilitat de tenir doncs, el nostre conseller de Cultura, en Joan Manuel Tresserres, que també va tenir l'amabilitat de venir al nostre programa. Hem conversat amb gent de l'ofici, com l'Albert Malla, hem tingut especials a VilaWeb magnífics, amb en Vicent Partal, la nostra directora, la Montse Emilia, Antoni Esteve, etc. Una quantitat, diem-ne, de coses molt especials amb els 30 anys. Volíem acabar, i avui que és l'últim programa de la temporada, també amb alguna personalitat que fos molt representativa del sector de l'audiovisual a Catalunya, però que alhora també tingués, com totes aquestes persones que he esmentat, algun tipus de lligam amb els 30 anys de l'altra ràdio i també, evidentment, d'aquesta emissora que és Ràdio 4. I jo li agraeixo molt sincerament a en Ramon Font, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que vingui en aquests micròfons que hi coneix, diguem-ne, també, no únicament els d'aquest programa, sinó el d'aquesta emissora, que, doncs, de la qual Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya també en va ser director i ara en la qualitat de president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya des del febrer del 2009. Ramon, benvingut al nostre programa.
Gràcies, Cinto, és un plaer i un honor.
Sí, Ramon Font, el tractarem de tu, tot i, diguem-ne, en aquest cas, el respecte pel càrrec que ocupa com a president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, però, evidentment, ha estat director de la nostra emissora, ha estat molt lligat també a la història del programa. Hem de parlar de coses molt diferents i diverses, parlem, evidentment, de temes del CAC com a càrrec que ocupa, però volíem també repassar una mica aspectes diversos. Comencem potser una mica mirant-nos al melic. La relació amb Ramon Font amb el nostre programa, i ho recordarà fàcilment, va ser Arenys de Mar.
Sí, celebrant els 20 anys de les ràdios municipals.
I no? Celebrant l'aniversari de Ràdio Arenys. En aquest cas estem parlant...
De l'any 83. 80, no, 89.
Això mateix. Era, diguem-ne, una època molt primerenca de les emissores municipals. Sí. I Ramon Font va possibilitar en aquest programa l'entrevista a Otelo Saraiva de Carvalho, sí, que li va fer Manel Sorribas, una persona també que encara està lligada a la història del nostre programa. En aquell moment també Ramon Font estava ja en feines de cap d'informatius a Televisió Espanyola de Catalunya i acompanyava el tinent coronel, que no m'equivoqui ara, Otelo Saraiva de Carvalho, que finalment, fins i tot aquella entrevista, va poder quedar constància en un llibre que eren Els oïdors parlen, quan nosaltres vam fer 15 anys, i és una de les entrevistes, diguem-ne, significatives. Avui potser sabrem una mica també professionalment d'on ve aquell lligam que ha acompanyat també Ramon Font durant molts anys entre el que seria Portugal i el que seria doncs, la seva terra nadiua, no? Catalunya, tot aquell lligam que sempre hi ha hagut, una miqueta ho sabríem, no? Però el que dèiem també, el lligam més transcendent, més significatiu, és que Ramon Font doncs, va dirigir aquesta emissora durant uns quants anys, en un període també molt significatiu, sempre surt a les biografies, que coincideix amb els Jocs Olímpics de Barcelona i amb aquella fórmula de Ràdio 4 a la Ràdio Olímpica.
Sí.
Bons records, Ramon?
Els millors. Probablement de l'experiència professional més interessant de la meva vida. Els Jocs Olímpics, tothom ho sap, són una qüestió bàsicament televisiva, no? Però estàs dirigint una ràdio i s'estan sent els Jocs Olímpics a la teva ciutat, que és un moment que tu saps perfectament que no es tornarà a repetir en vida teva, no? I dius, bueno, això com ho hem d'aprofitar? I afortunadament a la ràdio, en aquesta casa, hi ha hagut tota la vida excel·lents professionals, gent amb molt entusiasme, gent amb molta imaginació, amb ganes de fer coses, i això era un avantatge. Vam proposar fer una ràdio fórmula aprofitant la freqüència de Ràdio 4, no? Ràdio 4, Ràdio Olímpica, quatre llengües, català, castellà, anglès, francès, vull dir, tot lligava una mica, i era una manera de sumar-nos en aquest entusiasme col·lectiu que hi havia a Barcelona, a Catalunya, a Barcelona especial, i participar en els jocs d'alguna manera. Vam fer una ràdio fórmula que eren quatre quarts d'hora cada una en cada llengua, i cada quart d'hora dividit en tres parts. La primera part, 5 minuts de noticiari universal, planetari, en fi, que estava passant al món, 5 minuts més d'informació olímpica, de coses només relacionades amb els jocs, i els 5 minuts finals de servei, no? És a dir, què podia fer la gent durant aquells dies a casa nostra. Aquesta fórmula es va repetir durant un mes, i aquesta fórmula tenia entre 11 i 12 de la nit una hora màgica extraordinària, que en comptes de fer-ho amb quatre llengües, ho fèiem amb 12.
Amb 12 llengües.
Sí, les quatre oficials, quatre llengües comunitàries, el grec, el portuguès, l'italià i l'alemany, quatre grans llengües comunitàries, i quatre llengües extracomunitàries, però importantíssimes arreu del món, com són l'àrab, el rus, el xinès i el japonès, potser.
Segurament, sí. Llengües, per tant, un volum de parlants considerabilíssim.
A les últimes hores del dia, al Passeig de Gràcia número 1, semblava el que realment ens havíem proposat que fos.
Va costar molt establir aquella fórmula, o no? O va ser una idea ben clara?
La veritat és que va costar més del compte, no? Desgraciadament no teníem a Madrid tots els recolzaments.
Per tant, més va costar més tirar-la endavant que el disseny pròpiament del
que
calia fer.
Sí, i fins i tot recordo episodis, en fi, molt, molt tristos i molt poca cosa, com que és que ens vam tenir que inventar coses estranyes per poder pagar la gent. En fi, per a tot això.
Burocràcia, sí, administrativa.
Això. Però això no té cap importància
amb el resultat final, evidentment.
Si ho mirem en perspectiva, i sobretot tenir en compte que allò va ser un exercici professional i cívic d'una importància extraordinària, i fins i tot jo crec que hi va haver gent que es va plantejar, jo vaig ser cessat immediatament després per coses relacionades amb això, és igual, tampoc té més importància, però recordo que algú va dir, i si Ràdio 4 continua sent Ràdio Olímpica pels segles dels segles, no? És a dir, perquè de fet l'esperit
aprofitar aquell esperit 4, únic, diferent, de ràdio pública.
Això, avui, segurament, aquesta reflexió avui tindria encara més actualitat, o seria més pertinent, donada, diguem, la condició de Barcelona, de la metròpoli catalana, ser una metròpoli multicultural, plurilingüística.
I especialment en el si de la Mediterrània, no? Amb organismes també internacionals que aplega la nostra ciutat.
Jo encara crec que l'esperit i la llavor de la Ràdio Olímpica en algun moment creixerà.
Però, a banda que ara hem de repassar, evidentment, coses personals, o com a president del GAC de Ramon Font, el lligam amb 30 anys de l'altra ràdio, específicament amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, també ha estat molt directe, perquè des de l'any 2002 fins a l'any 2005 es va donar la benentesa de que cada mes assistia de forma regular, participava de forma regular al nostre programa alguns dels consellers, o el president, diguem-ne, del CAC, però la majoria de casos es anaven, diguem-ne, rellevant, eren doncs consellers del CAC, que venien al nostre programa a explicar iniciatives que tiraven endavant el CAC, què era aquest organisme, perquè era un organisme naixent, projectes d'investigació, i fins al punt que nosaltres vam fer un reportatge especial a l'any 2003 en la seu del CAC amb aquelles novetats tecnològiques que enregistraven imatges, que les ordenaven, vam estar-hi, però sobretot, no sé si alguna persona també o algun professional pot dir, vam poder fer un programa de ràdio al febrer del 2005 a la taula, que de mida és bastant similar a aquest estudi 32 que estem, on el Consell del CAC es reuneix i els diferents consellers, diguem-ne, trons, prenen les seves decisions, i el febrer del 2005 vam ser-hi, doncs, amb la participació d'en Joan Manuel Tresserres, conseller del CAC en aquell moment, Ramon Colom, que doncs havia estat, evidentment, director general de Televisió Espanyola
i gran professional,
i que coneix molt bé tot l'univers, diguem-ne, audiovisual, evidentment, vam tenir la presència d'Antoni Esteve, que encara ens col·labora a l'altra ràdio com a persona del grup Lavínia, va estar present el que era en aquell moment cap de programes i realitzador de Televisió Espanyola, cap de programes de Ràdio 4, que era doncs Manel Aranz, i també doncs alguna persona del món universitari com era Antoni Roig, que és professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies a en Xavier Margarit, que ens acompanya també avui aquí amb la presència de Ramon Font, tota la gent del CAC que ens va obrir les portes, vam fer una cosa molt especial, vam posar micròfons amb el servei exterior i un dia a la tarda, des de la taula del CAC, doncs van fer un programa quan doncs l'altra ràdio estava doncs celebrant també el seu aniversari l'any 2005 i ara ja estem broma en broma doncs el 2010.
Es van prendre decisions en aquell programa.
Es va parlar. Una conclusió. A veure què opina Ramon Font del desig que diem-ne va sortir. Desig final d'aquell programa d'aquests sí. professionals i especialistes per la televisió del 2015, que ara faltarien 5 anys. Que fos universalment accessible, més plural, més independent, més propera i formativa i que estigués al servei dels ciutadans. Això va ser l'extracte final amb diferents punts, Joan Manel Tresserres.
Universalment accessible, plural...
2015 vam dir més que fos la televisió universalment accessible, més plural, més independent, més propera i formativa i que estigués al servei dels ciutadans. I en Joan Altreserres, específicament com a conseller del CAC i persona estudiosa del món universitari, ja que l'hem tingut doncs, en aquesta temporada en la seva qualitat de conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, deia específicament les cultures globals només podran sobreviure si disposen d'indústries audiovisuals pròpies prou potents. No? Aquesta necessitat de tenir una indústria audiovisual pròpia, potent de l'audiovisual, doncs, ho recalcava en Joan Altreserres en aquell moment. I en Ramon Colom ja vaticinava fa 5 anys la televisió, doncs, tal com s'entès fins ara, desapareixerà, no? En favor d'altres models que són temes que des del CAC esteu, evidentment, doncs, a través de diferents estudis o trobades. Ara hi va haver una magnífica jornada fa unes setmanes al voltant de la TDT, les novetats que aporta la TDT i cap on pot anar tot aquest univers que es pot comprovar. No sé, Ramon, si com també és persona sí. tan especialitzada estaries bueno. d'acord amb aquesta síntesi final, no? D'universalment accessible, més plural, més independent, més propera i formativa i que estigués al servei ciutadans.
Clar, clar que estic d'acord, però el que hem de mirar és si a 5 anys, això es va dir l'any 2005, per tant estem al pas de l'Equador.
Sí, clar, faltarien encara 5 anys més.
Pensant en el 2015, si, com està el grau de compliment d'aquests objectius, no? Universalment accessible, jo diria que sí, no? Perquè la TDT d'alguna manera pues, això ho facilita, naturalment. Més plural. Bé, jo, potser aquí encara estem amb algun dèficit, no? Jo sóc una mica més exigent amb això. Em sembla que no és prou plural. No totes les opcions tenen veu o tenen el canal adequat. Jo crec que no. Jo crec que aquí encara hi ha molt terreny, molt camp per córrer, no? Més independent, crec que tampoc. Jo crec que hem perdut amb independència, no? Perquè les grans qüestions en aquests moments són precisament d'aquest tipus, no? Les pressions, el domini, el control, no és tan polític com alguna gent pensa, sinó que és bàsicament econòmic, i per tant, com que això s'ha accentuat i de quina manera, en detriment de la independència professional pura i dura, home, em sembla que hem perdut també i cal recuperar més independència. Probablement això serà possible perquè les noves plataformes... Internet, d'entrada, no? Però les noves plataformes potser trobaran escletxes perquè aquest grau d'independència sigui aquell que volem, no? Més propera i formativa. Més propera, sí, més formativa, no. També aquí hi ha un clar retrocés. I aquí els professionals que sempre ens han omplert la boca determinats valors i tal, la nostra conducta, el nostre comportament, perquè això, els valors, està molt bé. Però, com diu un amic meu, i la conducta, el comportament. I, en aquest sentit, els professionals, d'una manera general, no? Hem acceptat determinades regles del joc imposades pel poder econòmic que no van precisament al sentit de que els mitjans audiovisuals, la televisió de manera particular, sigui més formativa. I que estigui al servei dels ciutadans, bé, això en podríem discutir, això ho podríem... En la mesura en què la televisió de proximitat, gràcies a la TDT, es pugui consolidar, que és difícil, com estem veient, llavors aquest objectiu estaria aconseguit, no? Però la televisió de proximitat costa de consolidar, veiem, en fi, no sé si és el moment de parlar-ne, en parlem més tard, no? Però jo crec que...
Sí, els temes dels canals, per exemple, que han quedat, sí, podríem dir, buits de la TDT a nivell local, que és un tema interessant, no?
Que... Tothom sap que hi havia una previsió, quan es va fer el disseny d'aquest mapa de televisió local, es va fer un disseny que a Catalunya hauria 96 programes, no? 96 canals, per entendre'ns. D'aquests 96, 59 serien privats, 37 públics. 37 públics.
37 públics, però repetim les xifres, sisplau.
59 privats.
I 59 privats.
I 37 públics. Comencem pels públics. D'aquests públics, només dels 37 previstos, només 15 estan emetent en aquests moments, no? D'aquests 15, 12 són de titularitat plurimunicipal, és a dir, que afecten a més d'un ajuntament. Això està produint experiències molt interessants, perquè obliga els ajuntaments propers que s'han consorciat per posar en marxa un canal públic a un gran esforç de generositat. L'últim que vaig assistir a la inauguració de la televisió del pública que encapçala l'Ajuntament de Granollers, bé, Granollers ha tingut que fer doncs, un esforç perquè les ciutats properes, que són molt més petites que Granollers o sensiblement més petites, tinguin cabuda en aquesta configuració única que és el canal públic de Granollers. Això, evidentment, aporta experiències noves de col·laboració, de cooperació, no?, entre diferents ajuntaments, però són pocs els casos d'èxit claríssim, no? En tenim 11 que no emeten, però s'han constituït els consorcis. Això vol dir que són consorcis d'ajuntaments que creuen que aquest no és el moment de tirar endavant, la crisi econòmica, segurament, per d'altres qüestions, però allà està la reserva d'espai feta, no? I després en tenim 10 que ni tan sols s'han constituït. I si no s'han constituït a hores d'ara, difícilment ho faran els propers temps, almenys mentre aquesta situació econòmica sigui la que és, no? Hi ha ajuntaments que creuen, no sé si veu malament, això és un altre debat, però hi ha ajuntaments que creuen que, en fi, que hi ha altres prioritats, no? Per tant, per resumir, en els públics, que són, amb tot el respecte pels privats, perquè hi ha privats que ho fan no solament molt bé, sinó que són un exemple extraordinari de com es pot fer televisió gairebé en vocació pública sent privats, no? Però, en general, d'entrada, els públics donen una mica més de garanties de pluralitat, estan obligats a... Hi ha un marcatge, una vigilància política molt més forta, i, per tant, bé, és una pena, no?, que tots aquests públics no puguin endegar la seva tasca, però ho hem de respectar i sobretot els hem d'ajudar. Després els privats, d'aquests 59 privats, Cinto, n'hi ha uns quants que eren de titularitat de grans empreses de comunicació. Jo acostumo a dir que són alguns operadors que juguen la Champions Audiovisual, no?, parlant del grup Prisa, del grup Vocento, ABC, de Uniprex, grup Planeta. Aquests grans operadors en els últims mesos han retornat la concessió en demarcacions tan importants com el Barcelona, és Maresme, en fi, bueno, per tant, aquí al Baix Llobregat vol dir que aquí passa alguna cosa i ho hem d'estudiar, ho hem d'analitzar. D'aquests 59 privats han tornat la concessió, jo diria que uns 8, i uns altres 8 encara no han començat a emetre. Per tant, 59 menys 16, tu pots fer el compte, els últims en queden 43 que estan emetent, i d'aquests 43, doncs hi ha uns quants que estan emetent, però potser no ho fan exactament d'acord amb allò que s'havien compromès, no? Aquí es van donar concessions amb uns compromisos. Un d'ells són les hores de programació pròpia, 4 hores, la utilització del català com a llengua essencial de proximitat, no? Producció pròpia, en fi. I ens donem compte, doncs, que no solament alguns no arriben als mínims, sinó que estan molt lluny d'aquests mínims, no? Què passarà amb tot això? Pues, en fi, no precipitem aconteixements, perquè nosaltres estem bàsicament disposats a ajudar a actuar, com sempre, amb criteris, alguna flexibilitat i sobretot amb criteris de proporcionalitat. És a dir, no som un obstacle, un bloqueig, no fem contravapor. No? Nosaltres estem per ajudar el sector, perquè el que ens interessa, el que ens preocupa, és consolidar aquest model de comunicació audiovisual de proximitat. Per tant, ens toca en aquests moments un ball desagradable, que és el de la crisi econòmica, que evidentment té repercussió multilateral, no? És a dir, a tota l'activitat, no? No solament directament als operadors, però sí també al camp de la publicitat, que és un camp essencial per mantenir aquest model, no? Per tant, segurament haurem de deixar passar una mica aquesta temporada i esperar a finals d'any, per una altra raó, que així en parlarem més tard, segurament, la nova llei espanyola, però haurem d'esperar a finals d'any per veure què passa realment, com d'aquests 96, quants queden, quants estan en condicions de mantenir-se i quants definitivament pleguen i abandonen el seu projecte.
Conversant avui a l'altra ràdio, en aquest últim programa de la temporada, com esteu escoltant, amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en Ramon Font. Un dels temes, diguem-ne, clars, i ens ho acaba d'exposar, és doncs, aquesta situació, no?, de la TDT, que ens acaba de donar unes xifres molt clares, una exposició ben clara. Això significa, Ramon, un parell d'aclariments abans d'entrar en això que també ja apuntava ell, que és un altre aspecte de màxima actualitat, que és aquesta Ley General de Comunicaciones Audiovisuales i doncs, la creació, no?, d'aquest Consejo Estatal de l'Audiovisual. Però per tancar el tema de la TDT, entenem que les concessions d'àmbit municipal, és a dir, estrictament públic, ni que no hagin, diguem-ne, començat a funcionar, no caduquen, és a dir, ho has explicat molt bé, hi ha una reserva d'espai que vol dir que aquells ajuntaments o que hi ha comunitat d'ajuntaments queden a disposició, però aquell espai públic està atorgat, però no caducaria en el temps.
Aquesta és la nostra lectura, però la nova llei obre alguna incertesa en aquest sentit i tractarem de que ho puguem aclarir com més aviat millor. Ho hem parlat amb els representants del sector, el sector públic de televisió. Nosaltres creiem que sí, que aquesta és una reserva d'espai que s'ha de preservar. Entre altres coses perquè avui pot no haver-hi condicions per tirar endavant, però demà sí, no? I per tant, nosaltres creiem que és una reserva que quede allà, no? És a dir, que no tenim intencions de transformar aquesta reserva, no? L'altra cosa seria que els diferents consorcis, aquests ajuntaments implicats, prenguessin decisions que es pogués considerar de llarg termini, no? Però, en fi, des del nostre punt de vista, nosaltres creiem que no.
A un curt termini, sempre parlem del criteri que ens expressa el president del CAC, des del criteri del propi Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i en el cas dels operadors privats, que és possible que cridin més l'atenció,
sí.
Aquesta renúncia, no?, explícita, que ho ha explicat perfectament, sí, a Ramon Font, de grans grups de comunicació, vol dir que hi hauria, diguem-ne, la necessitat d'aquí un temps vista de fer uns nous atorgaments amb unes altres persones que en el seu moment també haurien demanar, se suposa, diguem-ne, aquests canals, o convocar una nova, diguem-ne, proposta de concessions.
Saps que aquí es podien fer tres coses, no? És una, fer córrer la llista, és a dir, dels
que s'hi van presentar i no van aconseguir.
Sí. Però, esclar, no sabem, en alguns casos, la majoria de casos, els que es van presentar i no van guanyar, avui ja tenen la seva realitat empresarial, és substancialment diferent a la que tenien en el moment de la presentació de la candidatura. Per tant, això planteja alguns problemes, que en algun cas podria ser que sí, diguem que això fos el més racional, el més evident, i en d'altres casos segurament no. Podríem no fer res, és a dir, podríem deixar passar, no?, deixar passar el temps i veure que i dia passa any empeny i ja ho veurem d'aquí un temps. I podríem obrir un nou concurs. Jo crec que amb la nova llei audiovisual espanyola, aquesta llei, hi ha un article que fa referència que en els 6 mesos següents a la publicació de la llei, a l'entrada en vigor de la llei, no es pot fer res, no? És a dir, no podem obrir nous concursos. Això ens permet guanyar un cert temps i veure què és el que realment està passant, perquè ha coincidit la nova llei ha entrat en vigor, la nova llei espanyola, gairebé amb simultàniament amb la encesa digital, no? I per tant, ara que ja tenim una situació des d'un punt de vista de tecnologia molt consolidada, bé, d'aquí 6 mesos estic segur que estarem en condicions de veure realment què està passant, quins operadors estan en condicions i quins no, i si val la pena tirar endavant en un nou concurs. Després, hi ha qüestions de les que se'n parla poc, però els que sou especialistes en tecnologia, com és el cas d'en Cinto, que fa molts anys que ens ho demostres en aquest programa, tenim el tema, per exemple, de l'alta definició, no? L'alta definició, fins fa un temps, teníem la sensació de que necessitava, per exemple, un canal d'alta definició, l'espai que avui ocupen 2 canals, 2 programes del múltiplex, no? Múltiplex de 4. Fins ara teníem la sensació que per posar-hi un canal d'alta definició necessitàvem l'espai de 2 d'aquests canals. Bé, això està canviant.
Sí, sí, com tu saps, així és, no? Cada vegada diem que ocupa menys espai, menys espai i més bona qualitat.
I tant, no? Crec, francament, que haurem de pensar en l'alta definició, perquè tota la indústria del sector...
Tendeix cap a l'alta definició, definició de producció i que
avui
vol
em sembla,
també transmetre.
No sé, tu saps més d'això que qualsevol de nosaltres. Em sembla que és el parc de televisions, de televisors, em sembla que és un 20% que actualment està dotat de la possibilitat de captar emissions amb alta definició, però em sembla que en 3 anys gairebé tots, no?
Sí, perquè les pantalles que s'estan posant a la venda la immensa majoria ja incorporen aquests sistemes, no?
Per tant, bé, haurem de pensar què fem amb l'alta definició si donem aquest espai a un canal d'alta definició, en fi, coses d'aquestes que probablement al llarg d'aquest any ja segurament alliberats d'altres problemes estarem en condicions de reflectir.
Com apuntava en Ramon Font, el president del CAC, l'aprovació de la Ley General de Comunicaciones Audiovisuales, jo també ho reflectia, incorpora, doncs, finalment, el seu text definitiu, aquesta creació del Consejo, crec que està ben dit, Consejo Estatal de l'Audiovisual, no? que s'haurà de constituir, que vigilarà els continguts, controlarà també limitacions publicitàries. No? Alguns també veuen una mica, Ramon, com pot afectar, no?, aquest Consejo Estatal de l'Audiovisual, amb ja consells de l'audiovisual constituïts, com és el cas, diguem-ne, del català, el CAC, que diguem-ne, és un consell que ja està en funcionament des de principis de l'any 2000. Una llei, aquesta General de les Comunicacions, que crec que va estar 6 anys debatint-se. Vull dir que ha estat un procés també llarg des del punt de vista dels polítics i responsables. No?
Ara veurem quant temps triem
a la creació del Consejo.
No? Consejo, no? Nosaltres el necessitem, el Consejo. No ens fa por, al contrari. Sempre hem dit que com més aviat millor. Perquè si hi hagués un Consejo espanyol, té més qüestions, per exemple, com aquesta que vam viure fa poques setmanes d'un canal amb origen espanyol a Madrid, que va tenir una intervenció molt lamentable amb la nostra consellera Geli. Segurament si hi hagués un consell espanyol les intervencions serien molt més clares, tothom sabria qui hauria d'actuar i ja veuríem si en aquest cas li tocava o no actuar al Consell Espanyol. Això és un altre debat. Però, en fi, en tot cas, sí que hem sentit al llarg d'aquests anys que la inexistència d'un Consell Espanyol ens situava a nosaltres en una situació una mica difícil quan, per exemple, un cas com el de la noia desapareguda a Sevilla, el tractament que determinats canals espanyols van fer sobre aquella desaparició contrastava de forma aclaparadora amb el tractament professional i delicat que va tenir la nostra televisió pública. Però nosaltres, en aquest cas, en fi, vam poder intervenir d'una manera indirecta. No tenim, com tothom sap, jurisdicció o competències per adreçar-nos a operadors que no emeten a Catalunya, però que es veuen a Catalunya. Per tant, per un determinat fet que és objecte d'un tractament per part de televisions, diguem, d'àmbit estatal, és d'una manera i les nostres televisions ho fan d'una altra, en fi, nosaltres amb les de fora l'única cosa que podem fer és, quan es tracta sobretot de temes de protecció de menors o de saturació publicitària, és comunicar al Ministeri d'Indústria, a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que s'han produït des del nostre punt de vista aquestes anomalies, infraccions o comportaments inadequats segons la nostra llei i segons els paràmetres europeus. És a dir, ens trobem encara fins ara en que, en fi, no hi ha manera de fer res, perquè el Ministeri, evidentment, pues, el fet de ser un departament del govern, naturalment mira cap a un altre costat en la majoria dels casos, o si és molt greu acaba per, en fi, prendre alguna actuació o informar-ne el fiscal. En definitiva, per resumir, nosaltres necessitem que el Consell Espanyol es creï i amb el que hi puguem cooperar, perquè al final el que ens preocuparà és el mateix. És una televisió, una ràdio i una televisió, dic les dues activitats, perquè tot sovint ens oblidem de la ràdio. Operadors que actuïn amb paràmetres semblants, iguals als de tota l'Europa amb la que ens volem semblar, amb la que ens volem reveure, en definitiva. I naturalment, si existeix aquest Consell Espanyol, ens anirà bé.
El que també hem de dir, entrem ja en la recta final de programa en aquests últims 3 minuts, aquests 3 minuts finals dels 30 de l'altra ràdio aquí a Ràdio 4. Dos coses, perquè no m'oblido del que hem dit al principi d'en Ramon Font, el seu lligam en Portugal, que ens ho va explicar ni que sigui en l'últim minut, però abans, i per tacar el tema del CAC, i podríem continuar amb moltes coses, però ja ho podem fer en una propera temporada, el CAC també tindrà bones notícies. Roc Boronat 127, la seu de Ràdio 4, aquestes magnífiques instal·lacions que avui visita el president del CAC, en Ramon Font. Al costat tenim el mediàtic, però si girem, diguem-ne, Sancho d'Àvila, a 20 metres escassos, 30, la nova seu del CAC està a punt també d'inauguració i d'estrena, no? Estem aquí, diguem-ne, a tocar.
Jo crec que en 15 dies estem...
La previsió seria a finals de
juliol,
per tant, en el moment que estem aquest, en antena, gairebé...
En aquest mes es produirà el trasllat. I és una bona notícia, ens apropem en un barri de la ciutat on les noves tecnologies, la ciutat de la informació, la creativitat bull, la universitat, les empreses de futur. Nosaltres em sembla que els que van fer aquesta opció ho van fer correctament i estem encantats.
Doncs serem veïns, en aquest cas, els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb la gent d'aquí, de Ràdio 4, entremig hi ha aquest edifici mediàtic, però vaja, per darrere, diguem-ne, es veuen els edificis i estan a tocar. I aquest lligam, i així tanquem programa més personal. Ramon Font, tot aquest món d'aquest lligam professional en Portugal, a què es deu i des de fa tants anys?
No, és molt senzill. L'any 74, ho dic pels més joves, l'any 74 es va produir a Portugal un cop d'estat molt singular. A Portugal, com a Espanya, hi havia dictadura i ells, gràcies a un cop singular protagonitzats per militars que no van disparar cap tret, es va produir a Portugal un procés de recuperació de la democràcia molt, molt atractiu. Jo, com a periodista, em preocupava, com a periodista i com a demòcrata i com a ciutadà amb compromís molt ferm amb la lluita contra el franquisme, a mi m'interessava saber com es feia això d'accedir a la llibertat. I vaig fer un viatge a Portugal i després, per circumstàncies personals que solen passar en aquests casos, que normalment és la llibertat i l'amor van molt lligats.
Lligam professional, lligam ideològic, lligam també, en aquest cas, sentimental, sí, professional. Nosaltres, amb Ramon Font, diguem-ne, doncs, també hem tingut aquesta relació tots aquests anys de lligam des del punt de vista professional. Avui li agraïm al president del CAC que hagi vingut a l'altra ràdio, que tanqui aquesta temporada dels 30 del nostre programa, i li agraïm novament, sincerament, que el passat estiu digués que era un dels programes que seguia escoltant a la revista Antena Local. Ramon, si un plaer que hagis estat al nostre programa.
Si tinc uns segons encara...
En 20 segons tanques la temporada, Ramon.
El que voldria demanar és que hi hagi finalment un reconeixement clar i català del paper que aquest programa ha tingut al llarg d'aquests 30 anys, jo crec que això encara no s'ha fet, perquè hi som a temps. Sinto enhorabona a tu i a Ràdio Nacional d'Espanya,
i a tota la família d'especialistes del programa.
Això és una gran aportació en nom i és dels, imprescindible aquest programa.
Dels companys que han fet l'altra ràdio en tots aquests anys i que el seguim fent. Una molt bona manera d'acabar aquesta temporada i ens acomiadem fins a principis del mes de setembre. Començarem, esperem, la nostra 31a temporada. Molta sort en aquest nova set del CAC. Bon estiu a vosaltres. Bon estiu i fins al setembre. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!